Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i a la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Assegura que ell desconeixia les irregularitats de l'edifici. Ho ha dit en una compareixença voluntària als jutjats, on només ha contestat les preguntes de la defensa. La terrassa de l'establiment de la platja de Palma va passar per ull el maig del 2024 i va provocar 4 víctimes mortals i va ferir 14 persones. Anys abans s'hi havien fet unes obres d'ampliació il·legals. És dimecres, dia 12 de novembre. I també hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha donat la raó al Club Nàutic de Palma.
I obliga l'autoritat portuària de les Balears a prorrogar-ne la concessió de les instal·lacions al Port de Palma.
Per cert, que avui serà una jornada clau al Tribunal Suprem perquè declara com a investigat Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat.
És un dels moments més esperats en el judici per presumpta revelació de secrets. Previsiblement continuarà en línia amb la primera vista oral dilluns passat, en què va afirmar que no és culpable dels delictes que se li imputen. Abans d'ell intervendran una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
La crònica política a les Balears està marcada per les negociacions per aprovar el sostre de despesa. El govern veu assumibles algunes de les demandes del Partit Socialista.
Però ara l'equip negociador les ha d'elevar a nivell intern. Ahir, abans del ple, es van reunir la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, amb el portaveu parlamentari dels socialistes, Iago Negueruela, qui va traslladar demandes com pujar l'impost turístic o crear-ne un de nou pels vehicles de lloguer.
El Consell d'Eivissa cerca fórmules alternatives per traslladar el FEMS de l'illa a la planta de Sant Reus de Mallorca.
El pla pilot que havia anunciat el govern pel novembre finalment no serà possible. No serà el manco de moment perquè, recordem, no va passar els tràmits parlamentaris corresponents.
I ja som 1.255.000.
Continua augmentant la població a les Balears. El darrer any hi ha un 1%, 11.500 persones més.
A l'informatiu matí d'avui també escoltarem les paraules d'ahir de Carlos Mazón.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Ja el sentiu, el president en funcions de la Generalitat Valenciana ha comparegut a la Comissió d'Investigació de les Corts.
Mazón assegura que és l'únic que ha assumit responsabilitats mentre el govern central no ho ha fet ningú. En canvi, els membres de l'oposició s'han mostrat molt crítics.
Els esports en voleibol, el Connecta Balear-Manacor debutarà avui en competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, els manacorins jugaran a les 7 de l'hora baixa a casa el primer partit europeu de la seva història. S'enfrontaran a l'AOK Zagreb croat en una eliminatòria a doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. El partit el podreu seguir en directe per la web d'IB3. I en futbol, finalment, no hi haurà derbi a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Mallorca jugarà al camp del Numància de la segona federació i l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Espanyol de la màxima categoria. Aquesta eliminatòria es jugarà la primera setmana del mes de desembre.
I la previsió del temps amb Dani Capó, avui marcada per la continuïtat. Bon dia, Dani.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuarem amb un cel molt destapat tot l'arxipèlag. Tindrem el pas de qualque interval de núvol poc important, però tornarà a lluir molt el sol. També es verà que darreres hores del dia poden començar a notar l'arribada progressiva d'una miqueta de calitja. Les temperatures màximes avui continuaran pujant, atenció, perquè ja es poden fregar o superar per poc els 25 graus, preferentment a punts del ponent i Reiguer de Mallorca. El vent, per la seva part, també s'intensifica una mica, bufarà moderat de xaloc i el notarem especialment a les costes exposades de cada illa, on també hi trobarem la mà una miqueta més alterada amb àrees de maror.
Són les 7:04 del matí amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Aina Morales. A la redacció comença l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
A El propietari del Medusa Beach, l'establiment que es va esfondrar al maig del 2024 i va deixar 4 víctimes mortals i 14 ferits, assegura que desconeixia les irregularitats de l'edifici, com que la terrassa que va caure no tenia llicència, i en culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble. L'empresari, que ha declarat als jutjats de l'Avinguda Alemanya, ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats.
Christian Ansteiner ha declarat en qualitat d'investigat a petició pròpia i només ha contestat les preguntes de la defensa. Segons l'investigat, ell no va participar en les obres que varen fer el Medusa Beach l'any 2013. També ha assegurat que quan l'any 2021 va passar a ser l'administrador, ni l'Ajuntament de Palma ni cap institució li va comunicar cap irregularitat. L'interrogat no ha volgut fer declaracions als mitjans, ha dit, per respecte al procediment judicial. Recordem que roman en llibertat amb mesures cautelars, té el passaport retirat i s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu. Segons la investigació, una part de la terrassa on es trobaven els clients i treballadors va col·lapsar per un excés de pes i es va esfondrar fins al soterrani d'un altre local d'oci que en aquell moment estava tancat al públic.
La crònica judicial ens deixa una altra notícia important perquè l'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions. Ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club.
L'entitat havia sol·licitat 2 pròrrogues de la concessió, una l'any 2015 i l'altra el 2018, i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. Va ser en aquell moment quan va presentar un contenciós administratiu en què reclamava aquesta ampliació del contracte per dur a terme inversions i projectes que havien quedat bloquejats. El tribunal considera que l'autoritat no va resoldre expressament les sol·licituds per ampliar la concessió que va expirar l'any 2022. La sentència no es ferma si pot presentar un recurs en contra davant el Tribunal Suprem.
I també s'ha sabut que hi ha hagut una nova errada en les polseres que protegeixen a les víctimes de violència masclista. Aquesta vegada el sistema de control de maltractadors ha patit una caiguda durant hores i ha obligat a activar el protocol de protecció de les usuàries.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les víctimes i el sistema ja s'ha restablert. El botó del pànic i els de recepció i emissió de telefonades han estat actius en tot moment, segons ha informat el Ministeri. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. Aproximadament un 10% d'aquests missatges generen incidències recurrents que causen una sobrecàrrega del sistema, però Igualtat confirma que ja estan en procés de recuperar la normalitat.
Aquesta nova irregularitat se suma a la polèmica per les errades tècniques i la pèrdua d'informació que ja va sortir a la llum el mes de setembre durant la migració de dades per canviar d'un operador a un altre. Madrid, Andalusia i Galícia varen denunciar problemes amb aquests dispositius de control d'agressors.
Precisament ahir, el Consell de Mallorca va reunir els equips dels serveis socials municipals de l'illa per millorar la coordinació en l'atenció a dones víctimes de violència masclista. La xarxa insular del Consell ha atès el 2024 2.739 persones entre dones, fills i familiars. El telèfon d'atenció a les víctimes és el 016 i no deixa rastre, això sí, sempre que s'esborri del registre de telefonades.
Són les 7 i 8 minuts. Avui serà una jornada clau al Tribunal Suprem en el judici contra el fiscal general de l'Estat per presumpta revelació de secrets. El plat fort serà la declaració de l'investigat Álvaro García Ortiz, que previsiblement continuarà en la línia establerta en la primera vista oral dilluns passat, en què va afirmar que no era culpable dels delictes que se li imputen. Compareixerà després que hagin intervingut una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
Recordem que l'objecte d'aquest judici és esbrinar qui va filtrar a la premsa el correu electrònic en què l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, que a més és parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia 2 delictes fiscals i proposava un pacte a la Fiscalia. Ara bé, des que va començar el judici, diversos periodistes han negat que el cap del Ministeri Fiscal ha subministrat la informació relativa a aquest correu. De fet, ahir Miguel Ángel Campos, de la cadena SER i primer informador en accedia a l'email, ha confirmat que el va tenir hores abans que García Ortiz.
He dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo Y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
També va comparèixer ahir el fiscal delegat de Protecció de Dades, Agustín Hidalgo, testimoni important perquè part de les acusacions contra el fiscal general es basen en l'esborrada de les dades del seu telèfon mòbil.
Todos están tentados en conservar sus magníficos informes, dictámenes y demás, pero toda esa actuación, ese tipo de intervención o no intervención va contra el principio de limitación del plazo de conservación y afecta a la seguridad de los datos personales.
De la seva banda, Eugenio Ribón, degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats, que va ser la primera entitat que va emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets, ha carregat contra la nota de premsa que va emetre la Fiscalia per desmentir la informació publicada per alguns mitjans sobre el fet que havia estat la Fiscalia la que havia proposat el pacte González Amador.
Se verifica por parte de Decanato, pido que se acceda a esa nota por lo insólito que resultaba y lo difícil de creer.
Les acusacions demanen per a Álvaro García Ortiz entre 4 i 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
I la coneguda com a fontanera del Partit Socialista i exmilitant de la formació Leire Díez, en una conversa amb el fiscal Ignacio Stampa, es va presentar com a mà dreta de Santos Cerdán, qui ara roman a presó preventiva pel cas Koldo. A més, ha dit que ella és la persona que va posar el partit per investigar suposades irregularitats policials i de la Fiscalia.
Li ho va dir el passat 7 de maig en una conversa en què també hi havia els empresaris Javier Pérez Dolcet i Luis del Rivero. Estampa, que ho va gravar, ho ha entregat al jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que investiga 10 per presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències. Amb tot, convé recordar que l'exmilitant socialista ha afirmat en diverses ocasions que ella, com a periodista, feia un treball d'investigació.
I amb aquest context judicial i de presumptes cases de corrupció es preveu avui una sessió tensa al Congrés dels Diputats. Avui hi ha compareixença extraordinària del president del Govern Central, Pedro Sánchez, en un moment d'incertesa sobre el futur de la legislatura. Haurà de retre comptes sobre la retirada del suport de Junts per Catalunya a la legislatura.
Està previst que Sánchez centri la intervenció a respondre a les crítiques del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, sobre els casos de presumpta corrupció que diu que afecten a la seva família, el PSOE i l'executiu espanyol. D'altra banda, els temes que centren l'actualitat estatal són, com dèiem ara, el judici contra el fiscal general de l'Estat i també les negociacions entre PP i Vox per designar nou president de la Generalitat Valenciana. Ara bé, Sánchez compareix a petició pròpia i ha dit que és per informar de les darreres cimeres internacionals.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 12 minuts, continuem parlant de la crònica política, en aquest cas a les Illes, perquè el govern i els socialistes reprenen les negociacions per intentar arribar a un acord perquè el PSIP doni suport al sostre de despesa, que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos per al 2026. Va ser en una reunió que es va dur a terme ahir entre el portaveu parlamentari dels socialistes, Iago Negueruela, i la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles. Segons fonts dels socialistes, s'han traslladat les demandes que ja havien expressat públicament, com ara la pujada de l'impost turístic, l'increment del cànon de sanejament o un nou impost per a les empreses de lloguer de vehicles.
Unes demandes que el govern veuria perfectament assumibles, però que ara ha d'elevar a nivell intern. Pel que fa a la via Vox, la formació manté el silenci, tot i que ja ha manifestat discrepàncies amb el calendari que els ha fet arribar el govern sobre el compliment dels acords que varen signar en relació amb els pressupostos de 2025.
La trobada es va produir just abans del ple del Parlament, on ahir no es va fer cap referència en aquestes negociacions. Marta Puyalto.
Socialistes i Vox han obviat aquestes negociacions. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, en canvi, ha retret a la presidenta del govern l'augment de les llistes d'espera a la sanitat, però ens ha reconegut que queda molt per fer, però diu que la seva gestió és millor que l'anterior.
Tienen más recursos que nunca, según usted, y está todo peor que nunca. Desde helicópteros, ambulancias, profesionales, listas de espera, centros de salud, empiezan a cerrar los centros por la tarde. ¿Se recuerda quién lo hizo?
Ya se ha acabat Gaza, esa flotilla maravilla, ya se ha acabat en Franco, y ara toca sanitat aquí i a la resta d'Espanya. Això no té res que veure en sa gestió ni en ses dades del Ministeri de Sanitat.
Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta l'elevat cost de vida, mentre que Proens ha assegurat que Més va abandonar als més vulnerables amb els pagaments fraudulents de la renda social.
Lo que pagam per un habitatge a les Illes Balears cost serviria per pagar 5 habitatges a la península. Però vostès estan ocupats en derogar la llei de memòria democràtica.
Vostè troba normal defraudar més d'un milió d'euros en el govern de les Illes Balears? Per què ho defensa? Perquè era el seu partit? Per incapacitat de gestió o per connivenci?
I pel que fa a la vehicularitat del castellà a l'escola, Sergio Rodríguez, de Vox, ha acusat el conseller Antoni Vera de governar perquè res no canviï.
No se puede seguir usted parapetando en la autonomía de centro y en lo que decidan esos consejos escolares de los camisetas verdipardos.
El senyor Sagrera ja va dir que no tocàvem ni el decret de mínims ni la llei de normalització lingüística. Senyor Rodríguez, nosaltres complim i complirem sempre els acords parlamentaris.
D'altra banda, els socialistes i els ecosobiranistes han acusat el govern de voler turistificar el camp amb la nova llei agrària.
Sense data per al trasllat de residus i fems de l'illa d'Eivissa a la planta de tractament de Sant Reus, a Mallorca. El pla pilot anunciat pel govern de cara a aquest novembre finalment no serà possible. No ho serà el manco de moment perquè no ha passat els tràmits parlamentaris corresponents. El Consell d'Eivissa assegura que ja fan feina per mirar d'aprovar-lo d'alguna altra manera. Enric Fernández.
Els vots en contra de Vox i de l'oposició han fet que l'executiu balear no hagi pogut tirar endavant el decret llei de projectes estratègics. A dins s'incloia el pla pilot de trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca anunciat el maig passat. Un contratemps per a la gestió de l'abocador insular de Canaputxa, amb poca vida útil i en mans del Consell d'Eivissa. Vicent Marín és el seu president.
Avui per avui no hi ha altra solució més que traslladar aquests residus i fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera escalonada i d'una manera que no causi molèsties ni a Eivissa ni a Mallorca, tot el que significa aquest trasllat.
El Consell eivissenc no desisteix, però, a reactivar el pla pilot al Parlament.
Intentarem de nou dur en el Parlament aquest decret, perquè aquesta solució immediata, qualsevol altra solució, determinarà un temps més llarg. Si aquesta via està tancada perquè hi ha un bloqueig parlamentari, doncs s'hauran d'habilitar altres vies, però que es demoraran en su temps.
Sigui com sigui, Canaputxa haurà de tancar en 3 anys, segons les darreres estimacions. I el Consell de Mallorca havia de cobrar 50 milions del govern, en compensació per la incineració dels fems d'Eivissa. De moment, però, tot queda pausat.
I els socialistes de Mallorca aposten per mantenir la gratuïtat del transport públic i per millorar rutes i freqüències. En la reunió executiva d'ahir cap vespre es van presentar una resolució per posar fi al que qualifiquen de col·lapse i retards generalitzats en el tren i els busos del TIP. Amanda Fernández és la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca.
Un partit socialista que el que vol és blindar, per una part, la mobilitat com un dret, fomentar el transport públic que sigui gratuït per dos motius. Un, ja sabem, per la gratuïtat en si, que és un benefici per les famílies o una comunitat autònoma on el cost de vida és tan elevat, però també per un tema de sostenibilitat.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoia de Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:20. Aquestes darreres hores hem conegut unes dades que indiquen que continua augmentant la població de les Balears. El darrer any ho ha fet un 1%, 11.500 persones més, de manera que dia 1 d'octubre es varen superar el 1.255.000 persones. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
A la comparativa anual, Formentera és l'illa que més creix, un 1,4%, gairebé el mateix que a Eivissa. Menor grau, Mallorca, registra un increment de 8.400 habitants i Menorca de 660. L'increment poblacional s'atribueix a l'augment de població estrangera, que en aquests moments representa el 21% del total.
I per cert que continua el degoteig de pasteres que arriben a les costes de les Balears. En total, ahir es van localitzar 55 persones.
Se'n varen salvar dues al sud de Cabrera, dues embarcacions amb 23 persones a bord en total, i es van localitzar dos grups de persones migrants a diferents punts de les illes. El camí de Vallgornet de Llucmajor es van interceptar un grup de 16 persones d'origen subsaharià, i a Formentera es van localitzar també 16 persones, en aquest cas d'origen magrebí.
I Menorca concentra el 43% de la població ramadera del conjunt de les Balears. És una de les principals conclusions de la memòria del Consell Econòmic i Social del 2024.
Una xifra molt similar a la de Mallorca, amb un 55%, però molt superior a la d'Eivissa, amb un 1,6%. L'àmbit en què l'illa té menys presència és l'agricultura, que només representa un 3% de la producció total de les Balears. Els menorquins, en canvi, destaquen en pesca i aporten un 17% de la facturació balear. Escoltàvem Antonio Alcobé, secretari del CES, i Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca.
Duplicaría prácticamente su peso en el PIB balear. Tanto en pesca como en ganadería destacan. La producción agrícola es sobre todo en pastos.
Demostra la força del nostre model agroalimentari, model del Camp de Menorca. El nostre sector primari, per tant, continua arrelat en el territori i també compromís en la qualitat dels seus productes.
I demà es presentaran els primers informes de l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears. S'espera que donin dades per poder actuar davant la crisi residencial. Els experts diuen que les solucions són diverses i que és important innovar.
La manca d'habitatge assequible és un fet a les illes i és raó, però la causa d'aquest problema a les Balears és ben clara pels experts. Asseguren que es tracta d'un problema global, però que les illes són massa atractives. Davant d'aquesta realitat, la recepta balear no parla de solucions úniques, sinó de molts de fronts en els quals actuar. Ho explica el director general d'Habitatge, José Francisco Reines.
Des del front de la política de promoció pública, que també que és important, sinó també des del front d'incentius per treure habitatge buit, incentius també a la promoció privada perquè pugui fer promoció d'habitatge de preu limitat, tot el front de la cessió de sòl que fan els ajuntaments.
Iniciatives que són necessàries davant la impossibilitat de moltes famílies per trobar un lloc on viure. Però els experts adverteixen que hi ha fórmules, sobretot les que tenen a veure amb les sancions, que no funcionen. És Sergio Nasarre, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili.
A les que no funcionen és això, amenaçar, multar, controlar. El resultat a Catalunya, per exemple, el control de renda, doncs és clar, no? Ara ho explicarem, però clarament no ha funcionat. La davallada de l'oferta és increïble i, a més, és que els preus segueixen pujant, no?
Segons el govern, les propostes que les Balears es posen en marxa van en una altra direcció, com la reconversió de locals en habitatges o l'impuls del canvi d'usos.
Són les 7:24. Els treballadors del Servei de Neteja de Santa Eulària han convocat vaga indefinida. Començarà dia 22 de novembre a les 2:30 de la matinada. Protesten per errades contínues a les nòmines i denuncien que alguna mensualitat han cobrat fins a 1.000 euros menys del que tocava. Gemma Guasch.
També es queixen pel mal estat de la flota de vehicles, diuen que no són segurs. De fet, assenyalen, un dels camions va acabar incendiant-se. La gota que ha fet vessar el got de la paciència, però, ha estat que no s'ha abonat una paga que s'havia de cobrar el mes d'octubre. La vaga va ser acordada divendres passat en una assemblea. Comissions Obreres espera que la convocatòria serveixi per obrir un espai de diàleg per poder garantir unes condicions laborals adequades i els cobraments íntegres i correctes de les nòmines dels 63 treballadors que hi fan feina.
feina. Ana López és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
La huelga no es estratégica, estamos en invierno, es un hartazgo de los trabajadores y que no pueden más. Un error muy grave ha sido la paga que les corresponde en octubre, que se ha malinterpretado, no s'ha pagado como corresponde y se ha dejado de pagar en los finiquitos.
Els sindicats i les patronals han rebutjat la proposta del govern de tornar l'increment salarial del 2,9% congelat als docents de l'escola concertada. La Conselleria d'Educació ha posat damunt la taula que els mestres recuperin tots els doblers l'any 2028. Són gairebé 15 milions d'euros que cobrarien aquests 5.000 docents de la concertada. USO, l'STEI, UGT i Comissions Obreres consideren que aquests terminis s'han d'escurçar. Carme Moreno.
El pla de pagament proposat per Educació contempla el 33% durant el primer semestre del 2026 amb un desemborsament estimat de 4,8 milions d'euros, un altre 33% durant el primer semestre del 27 i una quantia similar. La resta de pagament, un 34%, quedaria pendent ja pel 2028 amb un import aproximat de 5 milions d'euros. Cap dels sindicats de la concertada, però, està d'acord amb aquest calendari. Consideren que els retards s'han de pagar l'any que ve o, com a molt tard, en 2 anys. Són Josefina Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
És un autèntic atac a l'equiparació i la igualtat de tracte. Nosaltres el que li hem demanat a Conselleria és que torni a refer aquesta proposta de calendari i que molt fàcil una proposta d'entens i forma igual que el company de públic.
Per tant, el que han reclamat és que el Banco UGT el que vol és que dins del 2026 se mos aboni tota la quantitat que tenim pendent, ¿vale? Que de mitjana són uns 2.000 euros. Si no és possible, perquè ja no tenim temps, el manco que se mos pagui el gruix més important del deute dins del 2026 i que quedi una part residual per al 2027.
Tant USO com l'STEI recorden al departament d'Antoni Vera que hi ha altres reivindicacions pendents. Una de les més importants pels sindicats és el pagament del complement de residència, però n'hi ha més. És Ramon Mondéjar de l'STEI.
Tenim molt clar que el manco s'ha de revisar vora 7 cènies, com deia l'acord 23, s'ha de negociar el tema de reducció de càrrega relativa, que ho deia l'acord 23, que no se n'ha aprovat i estava esperant que se'n parli.
La Conselleria d'Educació ha expressat la seva voluntat d'avançar els pagaments si hi ha disponibilitat pressupostària. És el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer.
Han dit que s'ho estudiarien i convocarem una propera mesa la setmana que ve per intentar arribar a un acord. L'objectiu i la intenció de la conselleria és i serà pues, que aquests personal docent de la concertada pues, puguin adequar les seves retribucions a lo que és el personal del sector públic.
Segons Educació, l'acord té com a objectiu reconèixer l'esforç del sistema educatiu concertat.
Ara són les 7 i 28 minuts, és temps de fer un cop d'ull als diaris editats a les Illes, pendents avui, Toni, dels tribunals.
I és que ahir, ho explicàvem ja en aquest espai informatiu, declarava el propietari del Medusa, i això es portava en els diaris en paper, diu el Diario de Mallorca, o que aquest propietari culpa els altres, ho combina amb un titular que diu que el docents de l'IES Llompart demanen la dimissió del director per haver amagat un informe que denunciava por i assetjament per part d'un grup de professors. Última hora, diu que el Tribunal Superior salva el Club Nàutic en prorrogar la seva concessió. La foto, semblant a la del diari, per l'amo del Medusa, que diu que es desmarca d'aquests esdeveniments. Mallorca Diari es fa ressò també d'això del Club Nàutic, mentre que Baleares parla d'un corredor de motos detingut per tràfic de drogues. L'Ara Balears diu que els centres educatius, encara amb educació, no tenen obligació d'informar dels alumnes expulsats i, per tant, no n'hi ha registres. I a les Pitiuses, el diari amb successos, diu que un lladre es copetjaren i robaren una dona a dins casa seva, Sant Antoni, contrasta amb el periòdico que diu que precisament a Sant Antoni un grup d'un centenar de joves netejaren cal agressió, i el Menorca destaca que un de cada quatre nins nascuts a l'illa són de mare estrangera.
I la premsa estatal pendent de València, però també del viatge de la família reial a la Xina.
El País parla d'Amazon, diu que el PP ha triat el candidat més proper a Vox. Diu també que els periodistes deslliguen el fiscal general de la filtració per la qual el jutgen. I el Mundo, en canvi, diu que hi ha 13 proves que l'incriminen, foto pels llaços amb la Xina de la família reial. Foto semblant a la que trobam també a l'ABC, que titula dient que la defensa, que defensa vol fer passar per espanyol l'avió que ha comprat Espanya a Turquia. La Vanguardia, com El País en aquest cas, diu que Amazon es victimitza i Feijó tria el seu número 2 com a relleu.
Són les 7:30 ara, repassam els titulars més destacats d'aquest dimecres. El propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i a la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Assegura que ell desconeixia les irregularitats de l'edifici.
Ho ha dit en una compareixença voluntària als jutjats, on només ha contestat a les preguntes de la defensa. La terrassa de l'establiment de la platja de Palma va passar per ull el maig de 2024, provocant 4 víctimes mortals i ferint 14 persones. Anys abans s'hi havien fet unes obres d'ampliació.
I també hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears dona la raó al Club Nàutic de Palma.
I obliga l'autoritat portuària de les Balears a prorrogar-ne la concessió de les instal·lacions al Port de Palma.
L'actualitat judicial passa un dia més per Madrid. Avui serà una jornada clau. El Tribunal Suprem declara com a investigat Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat.
És un dels moments més esperats en el judici per presumpta revelació de secrets. Previsiblement continuarà en la línia amb la primera vista oral en què va afirmar que ell no és culpable dels delictes que se li imputen. Abans intervendran una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa a la Guàrdia Civil.
I a la crònica política de les Balears continuen pendents a les negociacions per aprovar el sostre de despesa, que, com sabeu, és la passa prèvia per aprovar els pressupostos de la comunitat pel 2026. El govern veu assumibles algunes de les demandes del Partit Socialista.
Però ara l'equip negociador les ha d'elevar a nivell intern. Ahir, abans del ple, es van reunir la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, amb el portaveu parlamentari dels socialistes, Iago Negueruela, qui va traslladar demandes com pujar l'impost turístic o crear-ne un de nou pels vehicles de lloguer.
El Consell a Eivissa cerca fórmules alternatives per traslladar FEMS de l'illa a la planta de Sant Reus, a Mallorca.
El pla pilot que havia anunciat el govern pel novembre finalment no serà possible, i no serà el manco de moment perquè recordem que no va passar els tràmits parlamentaris corresponents.
I ja som 1.255.000 habitants a les Balears.
I continua augmentant la població a les illes. El darrer any ho ha fet en un 1%, que suposa un increment d'11.500 persones.
I parlant de mobilitat, perquè, atenció, els que heu de viatjar, a partir d'avui, Ryanair, la companyia aèria, només acceptarà targetes d'embarcament en format digital.
I només emetrà targetes físiques en casos molt concrets, per exemple, en cas de pèrdua del dispositiu mòbil o si l'usuari s'ha quedat sense bateria. D'això en parlarem a les 8:30 amb el president de l'Associació de Consumidors, Consubal, Alfonso Rodríguez.
A l'informatiu matí d'avui també escoltam les paraules d'ahir de Carlos Mazón.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
El president en funcions de la Generalitat Valenciana ha comparegut a la Comissió d'Investigació de les Corts.
I Mazón assegura que és l'únic que ha assumit responsabilitats, mentre que el govern central diu que no ho ha fet ningú. En canvi, els membres de l'oposició s'han mostrat molt crítics.
I ahir, que ja està tot pràcticament a punt per la Fira de Fires, és dimecres bo i avui hora baixa s'inaugura la fira de manera oficial. Serà a les 5 a la plaça del Bestiar amb una mostra de races autòctones i exhibicions eqüestres.
Però ahir ja hi va haver activitats. Es varen entregar els premis Dijous Bo, que reconeixen el compromís amb la cultura i el teixit social inquiet de persones i entitats. Uns dels guardonats va ser el xef estrella Michelin, Andreu Ginestra.
Pensa que per un inquiet, que aquesta ciutat te doni aquest altaveu amb aquest reconeixement, o una de dues, perquè m'ho van llevar del mig, o una de l'altra, és que m'ho van donar il·lusió per seguir amb aquesta empenta.
I ara parlant del temps, que avui sembla que estarà marcat per la continuïtat. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient molt plàcid, tindrem domini del sol arreu de l'arxipèlag amb temperatures que continuen a l'alça. De fet, es poden ja arribar a fregar o superar per poc els 25 graus, preferentment a punts de la meitat ponent de Mallorca i també cap al ponent d'Eivissa. El vent, per la seva part, es reforça una mica, bufarà de xaloc moderat i el notarem una miqueta més a les costes exposades de cada illa, on també tindrem la mà una miqueta més alterada amb àrees de maror.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, parlant de voleibol, el Connecta Balear Manacor debutarà avui en competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els manacorins jugaran a les 7 de l'Eurobaixa a casa en el Miquel Àngel Nadal, el primer partit europeu de la seva història. S'enfrontaran a l'AOC Zagreb Croat en una eliminatòria a doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. Escoltam l'entrenador del vòlei Manacor, Alexis González.
Es la mentalidad que le fui metiendo a poco a estos chicos que antes vos venías en un entrenador y te decía, no, vamos a pelear el campeonato. Y te decía, este está loco. Está loco. Y podemos ir cambiando esa mentalidad y hoy nos gusta ganar. Nosotros disfrutamos de ganar. Y obviamente este partido es especial porque es la primera vez del club, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a buscar la victoria como si jugáramos el sábado contra Benidorm o Guaguas o otro equipo, ¿no?
Aquest partit històric per al Manacor contra l'AOC Zagreb, com deien, començarà a les 7 del capvespre i el podreu seguir en directe per la web d'IB3. En futbol, finalment, no hi haurà derbi a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. L'Atlètic Balears rebrà l'Espanyol de primera divisió, una eliminatòria que retrobarà el tècnic Luis Blanco amb el seu passat perico quan era segon de Manolo González al filial de l'Espanyol. Aquesta és la valoració que feia per IB3 el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Mesou.
Sí, claro, al final es una segunda ronda de Copa contra una primera división y la verdad que contento de recibir a Español, un equipo grande de la categoría, un equipo que vive un momento muy positivo y con viejos conocidos y bueno, así que muy contento para poder recibirles.
I el Mallorca viatjarà fins a Sòria per enfrontar-se al Numancia a l'estadi de Los Pajaritos. Precisament, el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant 3 temporades completes i a la darrera va acabar 6è, on va disputar el play-off d'ascens a primera i va perdre la final contra el Valladolid. Sentim la valoració que feia d'aquest emparellament també el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Y me hace muchísima ilusión volver a un sitio donde he sido feliz, donde yo y mi familia hemos estado 3 años y volver a ver esa gente que tanto quiero. Sé que va a ser una eliminatoria difícil, pero me hace muchísima ilusión volver a Soria y volver a Los Pajaritos. Es verdad que han tenido un cambio de entrenador y con el cambio de entrenador llevan 3 victorias y un empate, creo que han mejorado. Es uno de los mejores equipos de segunda ref, el año pasado caímos con un equipo de segunda ref. Respetamos muchísimo, nos pondremos manos a la obra, respetaremos al Numancia, pero es una eliminatoria que tenemos que pasar y ojalá hagamos un buen partido y podamos pasar más allá de desearle lo mejor al Numancia luego en Liga.
Aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei es disputarà entre els dies 2 i 4 del mes de desembre. I Lamine Yamal ha estat desconvocat per la Federació Espanyola i no jugarà els darrers partits de classificació per al Mundial de l'any que ve. La Federació va anunciar mitjançant un comunicat que l'estrella blaugrana va ser sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per tractar els problemes físics que pateix el futbolista al pubis. Intervenció feta pel Barça sense el coneixement dels serveis mèdics de la selecció. Per aquest motiu, Lamine Yamal ha quedat desconvocat. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa De Frutos, davanter del Rayo Vallecano. Escoltam, el director tècnic de la Federació Espanyola és Aitor Caranca.
La decisión que se ha tomado es por el bien del chico, por el bien que vuelva, que se recupere en su club y que esté lo antes posible, porque cuanto mejor esté en su club, mejor va a estar en la selección. Ya digo, es un tema médico. Nosotros estábamos contentos porque Lamine estaba volviendo a recobrar su nivel. Ya el día del Brujas hizo un gran partido, el otro día volvió a meter un gol en Vigo y estábamos pues, ilusionados de que el chico volviese, pero bueno, pues tiene esas molestias.
La selecció espanyola, ja sense Lamine Yamal, jugarà dissabte a les 6 contra Geòrgia. En tenis, Carlos Alcaraz continua en pas ferm a la Copa del Mestres. Dos partits i dues victòries per al tenista espanyol. Això sí, ahir va patir contra l'estatunidenca Taylor Fritz. Triomf en 3 sets amb una remuntada inclosa a un duel que es va allargar gairebé fins a les 3 hores. Alcaraz ja té peu i mig a la semifinal d'aquesta Copa del Mestres i si guanya el seu següent partit, que serà demà contra Musetti, també s'assegura el número 1 del món fins a final d'any. I en bàsquet, a la primera fe pel Palmer Bàsquet Mallorca, ha incorporat un nou jugador. Es tracta de l'aler georgià Duda Sanatse. En 33 anys ha jugat a l'ACB, al Guipúscoa, també a Portugal, Xipre i Grècia. També va disputar el passat Eurobàsquet amb la selecció de Georgia amb una mitjana de 10,3 punts per partit.
Gràcies, Miqui. Així arribem a les 7:40 minuts. Més informació esportiva a les 8:25. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón a les Corts Valencianes.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 18 minuts per les 8 del matí. Carlos Mazón assegura que ningú li va demanar permís per enviar les alertes telefòniques el dia de la Dana. El president en funcions de la Generalitat Valenciana considera que és l'únic que ha assumit responsabilitats i assegura que no estava obligat a ser el SECOPI, on va arribar, recordam, a les 8 i mitja, quan ja s'havien produït les primeres morts per les inundacions. Paraules de Mazón a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes, on ha comparegut a petició pròpia.
En la seva primera declaració pública des que va dimitir fa una setmana, Mazón va llevar importància al dinar, que va durar hores mentre es produïen les primeres víctimes mortals i va carregar contra el govern central. Segons ell, l'avís es va enviar tard perquè no es coneixien els riscos.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Mazón creu que és l'únic que ha assumit responsabilitat mentre que el govern central no ho ha fet ningú. També va dir que les víctimes i les seves famílies han estat sempre la seva prioritat, tot i que les associacions no van poder entrar a la sala de la compareixença. Per això una de les portaveus, Toñi García, concentrada després a l'exterior, es queixava de que tot allò era una farsa.
Es un paripé totalmente, donde tiene que ir a declarar es delante de la jueza de instrucción número 3 de Catarroja. Ahí es donde lo queremos ver.
Comparteixen aquesta opinió el partit de l'oposició, PSOE i Compromís, que retreien a Mazón que llegís una declaració quan s'havia de respondre a les preguntes dels diputats. D'altra banda, encara ha de compareixer la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats el proper dilluns.
La declaració de Mazón arriba després que el PP hagi proposat un candidat per substituir-lo, el secretari general i portaveu de la formació a les Corts, Juanfran Pérez Llorca.
Aquest ha agraït la confiança del partit en un missatge a les xarxes socials X i ha acceptat el repte. Albert Alberto Núñez Feijóo li va comunicar la designació com a candidat pel ple d'investidura que es convocarà aviat. Susana Camarero, portaveu al Consell, assegura que l'objectiu és tornar a l'estabilitat.
Desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solamente la mejor opción, sino también se ha escuchado la voz de los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay una sintonía absoluta.
Ignacio Garriga, de Vox, afirma que de moment només ha conegut la proposta per la premsa.
Nosotros estábamos esperando pues, que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el gobierno de la Comunidad Valenciana.
I la socialista Pilar Bernabé critica que és una figura continuista amb Mazón i els seus socis de govern.
Votando en contra de medidas que van para el Pacto Verde Europeo, ese es uno de los acuerdos que se ha cerrado en esa mesa de camilla con Vox para cerrar la Comunidad Valenciana y seguir sobre todo provocando el dolor que está provocando al pueblo valenciano.
I en plena crisi pels errors en els cribatges del càncer, el Consell Interterritorial de Sanitat debat avui els programes de triatge del càncer de mama, colon i cèrvix amb els consellers autonòmics. Això quan l'associació Amama ha presentat 25 reclamacions en nom de les víctimes pels retards en la comunicació dels resultats.
També ha anunciat que ampliaran la denúncia a la Fiscalia, que hi ha damunt la taula 200 denúncies de dones afectades. La Junta d'Andalusia diu que les dades que tenen de sobre les dones afectades pels errors en el programa de cribratges de càncer de mama són correctes. Demana, però, a Mama si disposa de més casos que ho mostrin.
I atenció als que hagueu d'agafar un avió, perquè des d'avui mateix Ryanair només acceptarà targetes d'embarcament en format digital.
L'empresa només n'emetrà de físiques en casos molt concrets, per exemple, en cas de pèrdua del dispositiu mòbil o si l'usuari ha quedat sense bateria. D'aquesta manera, asseguren que reduiran el cost dels aeroportuaris i, per tal, les tarifes que en darrera instància paguen els passatgers. D'això en parlarem precisament a les 8:30 amb el president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez.
I la crònica internacional passa un dia més per Belém, al Brasil, on té lloc aquests dies la COP30. Ahir varen avançar en assumptes relacionats amb gènere i transició energètica justa, tot i que encara negocien incloure en l'agenda mesures unilaterals de comerç.
Tot enmig d'una jornada interrompuda per una protesta. Desenes de manifestants varen entrar a l'àrea restringida per protestar contra l'impacte de l'escalfament global en la salut de les persones. Un acte que va provocar el caos perquè era just en el moment en què les delegacions abandonaven el recinte.
I als Estats Units, la Cambra de Representants es prepara per convocar una sessió per votar una pròrroga dels pressupostos i reobrir així el govern després del tancament federal més llarg de la història. El Senat ja ho ha aprovat.
L'anomenat shutdown ha superat els 40 dies i ha deixat milers de funcionaris sense treballar i sense cobrar perquè republicans i demòcrates no es posaven d'acord. Finalment, 8 senadors demòcrates han trencat la disciplina de vot i han pactat amb la majoria republicana un acord per reobrir el govern.
I anant fins al continent asiàtic, perquè Taiwan ha elevat els nivells d'alerta i ha evacuat més de 3.000 persones davant l'arribada del tifó Fung Wong, que s'ha debilitat durant les darreres hores, però amenaça de deixar pluges torrencials a la meitat oriental de l'illa.
Durant el cap de setmana va colpejar amb força les Filipines i va deixar al seu pas pluges torrencials i inundacions greus que varen obligar l'evacuació preventiva d'1,4 milions de persones. El supertifó ha causat la mort de 18 persones al país.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Són les 7:48, tornem a les Illes perquè l'Ajuntament de Ciutadella ha iniciat una campanya dirigida als residents perquè revisin els seus immobles i en concret que comprovin si separen correctament les aigües residuals del clavegueram, de les aigües netes de les pluvials. Blai Barber.
Estan detectant massa aigua bruta que arriba a les estacions de bombeig. El lema de la campanya és «Sense mesclar, més clar aigua». Escoltam a Maria Jesús Begur, que és regidora de Medi Ambient de Ciutadella.
Quan plou, hi ha aigües pluvials netes que no han d'anar a clavegueram i hi van. L'ordenança de clavegueram prohibeix la primera prohibició de l'article 14 que les cases tinguin connectat les aigües de pluja a clavegueram però sí que sabem que això passa. Per tant, aquesta campanya el que vol fer és conscienciar la ciutadania del problema que tenim, de les seues responsabilitats i de les possibles solucions.
L'Ajuntament creu que aquesta quantitat d'aigües brutes que arriben a l'estació de bombeig també provoquen que col·lapsi i acabi contaminant la Platja Gran, provocant el seu tancament. Estan treballant amb Abaqua també per fer una actuació a l'estació de bombeig de Canal Salat i a la depuradora Sud. Així tot, demanen consciència als ciutadans perquè prenguin mesures a nivell particular. Molts d'ells desconeixen quina és la situació de les aigües. A casa seva, escoltam alguns residents.
I sembla mentida que a dia d'avui encara hi hagi abocaments per aigües que no toca.
Molta part del casc antic de Ciutadella no té separat les fecals de les pluvials.
De suma importància i vital que tots prenguem consciència de això.
Claro que lo encuentro importante, pero sinceramente no sé cómo funciona.
No, molta gent no ho sap. De fet, jo, pues, pràcticament casa a casa me veig com de nau això.
La campanya municipal Sense Mesclar, Mesclar Aigua seran vídeos a través de les xarxes socials, però també infografia i cartelleria.
I l'Ajuntament de Palma reformarà la façana de l'antiga pastisseria Can Fresquet. És un immoble d'alt valor patrimonial que va patir unes obres que, segons Cort, no en respectaven el valor històric.
Can Fresquet es caracteritza per la seva estètica antiga, amb detalls de decoracions d'època que evoquen la història del negoci, i és un important reclam turístic, també. Després d'unes obres de reforma que Cort ha qualificat d'inadequades, ara es retornarà a la imatge tradicional de la façana. Es retiraran els tendals extensibles, s'eliminarà el cablejat elèctric i es tornarà a posar el cartell original de la pastisseria. Així ho ha aprovat la Gerència d'Urbanisme, com explica el regidor Óscar Fidalgo.
Se hicieron unas obras hace algún tiempo, pues, que desvirtuaron de alguna manera la fachada y la identidad de aquel espacio. La intervención, esta intervención de legalidad tiene como finalidad restituir el estado de este espacio, garantizando la preservación del valor histórico del inmueble.
I l'Ajuntament d'Imca investiga qui ha penjat més d'una dotzena de cartells xenòfobs pels carrers. La brigada municipal ha retirat tots els que ha trobat i l'autor o els autors s'enfronten a una multa de fins a 3.000 euros.
Al cartell s'hi poden llegir, per exemple, missatges com contra la seva submissió, la remigració, l'Inca que es resisteix a morir. Precisament al setembre l'Ajuntament va modificar l'ordenança d'activitats publicitàries per perseguir la difusió de missatges discriminatoris d'odi o violents, com aquests, segons recorda el regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero.
Aquesta ordenança encara no està aprovada definitivament, està ara en procés de d'exposició pública, però el que sí que és cert és que ja tenim una ordenança que no permet que s'utilitzi l'espai públic, que s'apenyin cartells o que s'utilitzi el mobiliari urbà sense els permisos corresponents. Per tant, aplicarem aquesta ordenança per sancionar.
L'Ajuntament confia que les càmeres que hi ha instal·lades arreu de la ciutat ajudin a trobar els autors.
I no ens movem d'Inca perquè ja està pràcticament tot a punt per la que es coneix com a Fira de Fires. Avui és dimecres bo, una festa que any rere any es fa més grossa, però sense arribar a eclipsar el dijous bo.
Després de tres diumenges de fira i un de descans, aquesta és la setmana gran a la capital del Reguer. El programa del dijous bo cada vegada s'allarga més. Ahir vespre, dimarts, es varen entregar els premis Dijous Bo, que reconeixen el compromís amb la cultura i el teixit social inquè de persones i entitats. Enguany, un dels premis Dijous Bo ha estat per el xef estrella Michelin, Andreu Genestre.
Pensa que per un inquè, que aquesta ciutat te doni aquest altaveu amb aquest reconeixement, o una de dues, perquè m'ho han llevat del mig, o una altra és que m'ho van donar il·lusió per seguir amb aquesta empenta.
També han estat reconeguts la colla dels gegants sabaters, els rebelets dels Puig i el col·legi Beat Ramon Llull. Així de satisfets estaven els representants dels guardonats, Àngel Ignasi García, Begoña Ramis i Joan Vidal.
Triple celebració, perquè la colla fa 25 anys, els gegants sabaters fan 30 anys i nosaltres ens donen el premi Dijous Bo, que per nosaltres és un honor. En el final, per nosaltres significa que la cultura segueix endavant, almenys d'Inca.
Farem 40 anys que ens varen crear i crec que és un gran reconeixement. Vull dir que els rebelers després d'Inca sempre hi són, sempre estan a punt, sempre estan quan els han de mester, i crec que és un reconeixement molt esperat.
Hombre, és un reconeixement d'una feina ben feta, de fa molts anys, on
un grup de professionals s'han dedicat en cor i ànima en el món de l'educació, no?
Com dèiem, l'entrega dels Premis Dijous Bo és l'avançala de la fira que avui, tot i que és dimecres, es podrà visitar pràcticament durant tot el dia.
De fet, ahir cap vespre ja hi havia algunes paradetes instal·lades al centre de la ciutat i es va començar a tallar carrers i habilitar aparcaments a la carretera d'Alcúdia. La inauguració oficial de la fira serà avui a les 5:30 a la plaça del Bestiar, on hi haurà una mostra de races autòctones i també les exhibicions eqüestres. En aquella hora ja es podrà gaudir també del Mercat Pagès i de la Festa al Carrer, que cada vegada comença més prest al bas de la ciutat.
S'espera, com és habitual, que la gent d'arreu de Mallorca arribi a Inca aquests dies i per facilitar l'aparcament s'han habilitat diferents zones als afores de la ciutat. L'opció més còmoda és arribar-hi en transport públic i per això Serveis Ferroviaris de Mallorca incorpora serveis especials entre avui cap vespre i demà. Inclou també serveis de matinada.
En total, l'empresa ferroviària ha habilitat 42 serveis especials que se sumen a la resta de trens del servei habitual que connecten amb Inca. Els serveis especials tindran sortides a partir de les 8:25 d'avui fins les 5 de la matinada. S'habiliten serveis Palma-Inca en tots dos sentits, així com trens especials Inca-Manacor, Inca-Sapobla i Palma-Sapobla en tots dos sentits. Es pot consultar, recorda'm, tota la informació detallada al web de SFM, www.trensfm.com.
I què passa si no podeu anar a Inca per viure el dimecres i el dijous? Bon, no passeu pena, perquè IB3 farà una programació especial.
IB3 Ràdio farà gran part de la programació de demà des de la plaça de l'Ajuntament d'Inca. El dia no s'emet per televisió com és habitual entre les 9 i les 12, així que si voleu veure la ràdio, vos convidam a visitar l'estudi que es muntarà al cadafal de la plaça. També el dia Mallorca de 12 a 1 es farà des d'Inca i a partir de les 3 i fins a les 7 tota la programació d'IB3 Ràdio es farà des d'Inca, així que teniu una gran oportunitat de veure i viure Tèntol i l'Aviador. L'emissió des d'Inca, però, comença avui. Atenció, Tèntol farà connexions en directe amb la capital de Reigue i Xiu Xiu, a partir de les 8, s'emetrà ja des de la plaça de l'Ajuntament.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Ara, parlant de cinema, torna Major Dogs, el festival Major Dogs. La 7a edició arribarà entre els dies 26 i 29 de novembre d'aquest mes, en dos inclosos, amb 8 pel·lícules internacionals, moltes més de locals, actuacions, masterclasses i convidats tan especials com l'actor britànic Ben Rivers. Una d'aquestes 8 propostes de fora és Real, que reflexiona sobre allò virtual i allò vertader en els nostres dies. Enguany, el fil conductor de tot plegat és el so, com a recurs creatiu en el cinema, que, com la ràdio, moltes vegades expressa millor el que les imatges no poden mostrar. Laura Marcos.
Intens, profund, inspirador, silenci. Els matisos del so són infinits i en el cinema ens interpel·len i es converteixen en una revolució que ens convida a emocionar-nos com a espectadors i també a sentir-nos incòmodes per arribar a la reflexió. I és el so, en totes les seves formes, on el Festival de Cine Documental Creatiu a Mallorca, Major Dogs, proposa posar-hi el focus enguany. Miguel Ec és el director artístic.
El so és un llenguatge molt més invisible, no? Hi ha una narrativa molt més amagada perquè no l'estan veient i ara mateix donen molta importància a allò que viuran, però el so treballa d'una manera molt més inconscient, no? El so és una proposta perquè qui vulgui entendre més el procés de creació d'una pel·lícula pugui apropar-se a aquestes pel·lícules també entenent quina és aquesta forma de fer-les des de la disciplina del so.
L'edició d'enguany ofereix, per exemple, la visió de la directora italiana Adele Tulli sobre l'expansió exponencial del món virtual per damunt del físic i la globalització envers de la connexió humana amb el títol Real. També explora la problemàtica de l'habitatge al Senegal en el llargmetratge Liti Liti, sota la direcció de Mamadou Koumaï, i s'endinsa en el món inaccessible de l'exèrcit amb un documental íntim i visceral plasmat a Vino la Noche, del peruà Paolo Tizón. Propostes molt diferents, però creades, com explica Miguel Ec, per reivindicar la importància d'estar i viure en el present.
I el que proposem justament és que ens puguem aturar a que les pel·lícules i allò de que ens parlen ens puguin atravessar. Jo venint cap aquí, anava caminant i creuant un pas de zebra em creu amb gent que anava mirant el mòbil, no? I dic, com serà la 10a edició de Major Docs, no? Com arribarem aquí? I venia també d'una escola d'audiovisuals i hi havia una sensació de que el món virtual els dona molta més seguretat que l'estar mirant els ulls d'una persona.
El director britànic Ben Rivers serà el convidat d'honor de l'edició d'enguany del Major Docs i inaugurarà el certamen el pròxim 25 de novembre en la presentació d'una de les seves obres, The Sky Trembles. Les 8 pel·lícules internacionals que competiran pel Premi del Jurat i el del Públic es projectaran en el Cine Ciutat de Palma i les masterclass tindran lloc al Pati de Dones de la Misericòrdia. La cloenda del festival serà dia 29 de novembre també al Cine Ciutat, on es projectaran 6 curtmetratges balears de cineastes emergents que enguany tracten temes com la salut mental i la discapacitat.